있군요.
Bona tarda, comencem el Tot Catalunya des de Girona amb un apunyalament mortal per una discussió de trànsit a Caldes de Malavella, Albert Requena.
Els Mossos d'Esquadra busquen el conductor d'una motocicleta de gran cilindrada com a presumpte autor de la mort d'un altre conductor que ahir a la nit van apunyalar per l'esquena a la carretera Nacional 2. La víctima mortal és un noi de 25 anys, veí de Vidreres, que va rebre la ferida mortal a l'alçada del tòrax. Els fets van passar al terme municipal de Caldes de Malavella, a la comarca de la Selva, segons sembla després d'una discussió de trànsit.
Des de les comarques de Barcelona, Mònica Mas, destaquem una operació de cor pionera.
L'Hospital de Bellvitge implanta per primera vegada a Espanya un cor artificial permanent. La pacient, que evoluciona bé, és una dona de 43 anys amb insuficiència cardíaca terminal que no es podia sotmetre a un trasplantament. Els especialistes creuen que ara podrà viure anys fins que es puguin tornar a plantejar un trasplantament.
A Tarragona tornen a declarar davant el jutge els pares de la nena de Salou presumptament maltractada, Coia Ballester.
Avui han tornat a declarar els pares de la nena de 6 mesos de Salou, que és a l'Hospital per agressions. La jutgessa manté la presó provisional pel pare, mentre que s'ha autoritzat que la mare pugui veure les seves filles sota un règim de visites.
I des de les comarques de Lleida, Rafael Ventura, es constitueix el Consell General d'Aran.
Aquest migdia s'ha constituït el Consell General d'Aran, en la que serà la cinquena legislatura. Francesc Boia és el nou síndic d'Unitat d'Aran, que governarà amb el suport del partit renovador d'Arties Garós.
Trànsit, Cèlia Quintana, bona tarda.
Bona tarda, bé, doncs aquesta ara destaquem retencions i intermitents a la C60 Argentona, perquè ja ha tallat l'accés d'aquesta via a la C32 sentit cap a Barcelona per un accident que hi ha hagut fa poca estona. I també a la C32 hi ha un tram d'aturades puntuals de Cornellà a Esplugues sentit cap a la Trinitat. Passant a la ronda litoral, destacar el tram portuari encara ple entre Montjuïc i la Barceloneta i més endavant a Guipúscoa, també retencions, tot això sentit cap a la Trinitat.
Completem portada amb la previsió del temps que ens porta Jofre Genuer.
Aquesta tarda es mantindran els núvols, però amb una tendència a anar-se trencant. De fet, les clarianes lentament aniran guanyant terreny, imposant-se més a últimes hores. Tot i així, el temps segur que ara es pot mantenir en forma de ruixats dispersos cap a l'interior del país i sobretot en zones de muntanya, com els ports de Tortosa-Beceit o també Pirineu i Prepirineu. En conjunt, precipitacions força febles. Les temperatures més altes al llarg d'aquesta tarda cap a la costa, amb valors pròxims als 30 graus. La resta, valors molt més moderats. Demà, molt més sol i temperatures en ascens. De fet, la calor s'intensificarà almenys fins dijous.
Tot Catalunya, amb Jordi Corbalán.
Fins les 3, l'actualitat més pròxima. Els Mossos d'Esquadra busquen el conductor d'una motocicleta de gran cilindrada com a presumpte autor de la mort d'un altre conductor que ahir a la nit van apunyalar per l'esquena a la carretera N2. Els fets van passar al terme municipal de Caldes de Malavella, a la comarca de la Selva, segons sembla, després d'una discussió de trànsit. Redacció a Girona, Albert Requena.
Un jove veí de Vidreres, a la comarca de la Selva, Luis Heredia Bejarano, de 25 anys, va morir ahir a la nit a causa d'una agressió amb arma blanca a la carretera Nacional 2, al terme municipal de Caldes de Malavella. Segons fonts dels Mossos, els fets van passar abans de les 12 de la nit. Segons sembla, la víctima va rebre una ganivetada per l'esquena a l'alçada del tòrax després de tenir una discussió de trànsit amb el conductor d'una motocicleta. Tot i traslladar-lo urgentment a l'Hospital Josep Trueta de Girona, la gravetat de la ferida i l'abundant pèrdua de sang van impedir que els metges li poguessin salvar la vida. Després de l'agressió, el motorista va fugir del lloc dels fets i ara els Mossos d'Esquadra intenten localitzar-lo. Segons sembla, la víctima mortal anava en el cotxe acompanyat d'un altre jove que no ha pogut aportar cap pista sobre l'autor de l'agressió. Mentrestant, a les pròximes hores, es farà l'autòpsia al cadàver per determinar les causes exactes de la mort.
Mentrestant, el conductor que ahir va atropellar diversos ciclistes a l'N340 a Creixell, el Tarragonès, un dels quals va morir, continua declarant al jutjat de guàrdia del Vendrell. El conductor, que va donar positiu a la prova d'alcoholèmia, està acusat d'un delicte d'homicidi imprudent i de lesions. Anem als jutjats del Vendrell, Ricard Vinyals.
El conductor acusat de la mort d'un ciclista de 55 anys ahir a Creixell, el Tarragonès, continua al jutjat número 6 del Vendrell, on ha entrat poc després de les 9 del matí per prestar declaració. El jove conduïa un turisme amb una taxa d'alcoholèmia que duplicava la legalment permesa. Suposadament va embestir un grup de 5 ciclistes, un dels quals, resident a Rubí, va morir a l'acte, un altre va quedar ferit greu, un tercer amb ferides lleus i els dos restants van resultar-ne il·lesos. El jove detingut té 25 anys i és veí de Valls, a l'Alt Camp. Els Mossos d'Esquadra el van detenir per 3 suposats delictes d'homicidi imprudent, lesions i per conduir sota els efectes de l'alcohol. El jove que fa aquesta declaració davant d'una jutgessa del Vendrell conduiria el cotxe propietat d'un dels dos amics que l'acompanyaven. Ricard Vinyals, Catalunya Ràdio, el Vendrell.
Continuem a les comarques de Tarragona perquè aquest matí han tornat a declarar davant de la jutge els pares de la nena de 6 mesos de Salou, que és a l'hospital per presumptes agressions. La jutge manté la presó provisional per al pare mentre que s'ha autoritzat que la mare pugui veure la seva filla sota un règim de visites. Tarragona, Coia Ballester.
El jutjat d'instrucció número 3 de Tarragona ha autoritzat un règim de visites a la mare de la nena de 6 mesos de Salou presumptament maltractada. La Generalitat segueix tenint la custòdia de la petita i de la seva germana de 4 anys, però després del recurs presentat per l'advocada es permetrà a la mare visitar les seves filles. Podrà veure la més gran una hora, un dia a la setmana i visitar la petita a l'hospital. Els pares han tornat a declarar avui a l'audiència de Tarragona. Primer ho ha fet el pare, que en acabar ha tornat a ingressar a la presó de Tarragona, acusat d'un delicte de maltractaments. La mare també segueix en llibertat, però amb càrrecs, imputada per un delicte de lesions. La nena continua ingressada a la unitat de cures intensives de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i, segons l'últim comunicat mèdic d'aquest migdia, el seu estat segueix sent estable.
Ho destacàvem també a la portada del Tot Catalunya. Una dona de 43 anys de Tortosa és la primera pacient d'Espanya qui s'ha implantat un cor artificial estable i ho ha fet un equip mèdic de l'Hospital de Bellvitge, de l'Hospitalet de Llobregat. La dona tenia una insuficiència cardíaca terminal que no li permetia rebre un trasplantament. Mònica Mas.
L'operació es va fer el 5 de juny i ha consistit a implantar un dispositiu que supleix les funcions del cor. Concretament, s'implanta una cànula al ventricle esquerre que aspira la sang i la fa passar a través d'una bomba, que és com una mena de turbina. Està connectada a un altre tub que va parar a l'aorta des d'on la sang es distribueix per tot l'organisme. Mitjançant un cable que surt per la panxa, està connectat a una unitat externa de control i a dues bateries. La pacient les podrà dur en una bossa que pesa al voltant de 2 quilos i que li permetrà tenir mobilitat i una autonomia d'unes 14 hores. El cardiòleg Josep Roca explica com aquest aparell pot canviar la vida de la pacient.
Pot estar al seu domicili, que ja és molt, porta molts mesos d'hospital, pot sortir al carrer, fer desplaçaments amb una autonomia d'hores, que probablement no arribarà a consumir totes les bateries per prudència, evidentment. És una qualitat de vida, evidentment no és meravellosa, però és acceptable.
Sense el cor mecànic, la malalta tenia una expectativa de vida de poques setmanes i ara els especialistes calculen que tenen prou temps perquè d'aquí a uns anys puguin tornar a valorar si pot rebre un trasplantament. Actualment hi ha 375 persones al món que viuen amb un cor artificial d'aquest tipus. A Europa se n'han implantat al voltant de 50, sobretot a Alemanya.
Sens dubte, un avenç mèdic important i atenció al que us explicarem ara. El Departament d'Acció Social i Ciutadania ha detectat una nova modalitat d'estafa que afecta les persones que estan esperant ser ateses per la nova llei de dependència. Falsos inspectors es presenten a casa de persones dependents, fan veure que avaluen el seu estat i els cobren 50 euros.
Aquest frau l'ha denunciat la consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, al programa La Solució de Catalunya Ràdio, on també ha explicat les precaucions que cal adoptar per evitar l'estafa.
Jo feia aquesta alerta, és a dir, a partir del dimecres aquests equips de valoració es personaran en els domicilis de les persones, però prèviament hi ha d'haver un contacte telefònic i hi ha d'haver prèviament, evidentment, la sol·licitud i que no s'obri la porta amb aquests possibles especuladors.
I, evidentment, mai es demanarà una contraprestació econòmica.
Mai.
En aquesta primera visita s'ha d'avaluar el grau de dependència d'una persona per determinar si es pot incloure en la primera fase de prestació de serveis de la llei, que en aquest 2007 inclou les persones amb un nivell més alt de dependència.
S'acosta la revetlla de Sant Joan. 25 menors van resultar ferits de diversa gravetat durant la revetlla de l'any passat a conseqüència dels petards. L'estat espanyol no aplicarà fins al juliol del 2010 la directiva europea que prohibeix als menors de 12 anys fer ús dels articles de pirotècnia. El secretari general d'Interior, Joan Boada, recorda que continuen sent els pares els màxims responsables de les lesions dels seus fills a causa d'un mal ús dels petards.
L'Estat, els governs, podem fer tots els esforços possibles, podem fer totes les campanyes possibles, podem gastar-nos tots els diners possibles, però sempre la responsabilitat és dels pares i mares que han de saber amb el seu propi criteri quina persona, quin noi i quina noia pot utilitzar i quin tipus de petard pot utilitzar.
Més coses. Els responsables del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona alerten que els retards per connectar el TGV amb Europa estan afectant la competitivitat de l'àrea metropolitana. Aquest organisme, que engloba 36 municipis i diferents entitats, recorda que fa 17 anys que adverteixen que cal potenciar el transport públic i consideren, Gerard López, que aquest retard té poca justificació.
L'organisme recorda que altres àrees d'Europa estan avançant Barcelona en aquest aspecte i avisen que aquests retards també afecten el creixement de les rodalies, que hauran d'esperar encara encara més temps. Per cert, que en relació amb el servei de Rodalies, Renfe ha tramitat des del passat 1 de juny unes 7.000 devolucions de bitllet per retard. Si aquest ritme es manté, les devolucions en aquest primer mes de funcionament s'hauran quedat molt per sota de les previsions de Renfe, que recordem-ho, són d'unes 200.000. I encara afegirem que aquest matí una avaria a l'Hospitalet ha afectat 5 trens de les línies del Maresme, Vic, Vilafranca i Bellaterra, que han tingut uns retards mitjans d'uns 20 minuts.
Tot Catalunya.
Anem ara a les comarques de Girona. Els pescadors gironins estan disposats a col·laborar amb la Generalitat en la retirada de meduses de la costa, sempre que hi hagi una compensació econòmica. Recorden que s'hauria de fer a banda de la feina habitual i asseguren que, de moment, no han rebut cap proposta formal. Girona, Fèlix Martín.
El president de la Federació de Confraries de Pescadors de Girona, Antoni Negre, ha recordat que les meduses es localitzen a prop de la superfície i que, per tant, aquesta no seria una feina per a les barques d'arrossegament, sinó només per a les taranyines de peix blau. Negre assegura també que no han rebut fins ara cap proposta de la Generalitat, però que si la reben la tindran en compte, sempre que s'arribi a un acord econòmic. Tot i això, s'ha mostrat escèptic respecte als resultats.
Poc podem fer gaire res, perquè quan hi ha meduses n'hi ha moltes, eh? Bueno, no ens ha arribat res de moment, eh? Però això està per sobre l'aigua, vull dir, s'hauria d'anar expressament. Esclar, els que arrastren a fons o no arrastren a dalt. S'hauria d'anar a perdre el dia, suposo, eh? Segons el que oferissin, si ho podessin. Però, clar, la compensació que poden donar no sé quina serà.
Contràriament al que es diu des de fa setmanes, el president dels pescadors gironins creu que no hi ha més meduses ara que en temporades anteriors, però el que sí hi ha són més controls i per això se'n veuen més.
Anem ara al Priorat. Les cooperatives del Lluà, Gratallops, la Vilella Alta i la Vilella Baixa s'han fusionat i han creat la nova vinícola del Priorat. Amb la fusió, aquesta cooperativa de primer grau es consolida com la principal productora i embotelladora de la denominació d'origen de vins del Priorat. Tarragona, Carme Cassanyes.
Les diferents cooperatives dels quatre pobles van ratificar ahir en assemblees generals la seva fusió en la nova cooperativa de primer grau vinícola del Priorat. El gerent, Joaquim Sabater, explica els objectius d'aquesta operació empresarial.
Per una part, el tema de funcionar molt més organitzats, amb una sola estructura, amb tindre el contacte directe amb el soci final, que al ser de segon grau la vinícola abans doncs, no el tenia. I llavors, per una altra part, hem de pensar que hi ha molta competitivitat dintre del Priorat, amb el món del vi que està amb efervescència, i nosaltres hem considerat que era molt important que féssim les nostres cooperatives competitives.
La nova cooperativa, la primera en producció de la denominació d'origen del Priorat, exporta més de 20 països. Per celebrar aquesta fusió, la cooperativa ha previst un acte festiu pel dissabte 30 de juny, amb l'assistència del conseller d'Agricultura i dels alcaldes dels pobles implicats.
3:45 de la tarda, a aquesta hora, les notícies en un minut. Pilar García, bona tarda.
Hola, bona tarda. L'anestesista Juan Maeso, condemnat a més de 1.900 anys de presó per haver contagiat hepatitis a 275 pacients en diversos hospitals valencians, té 72 hores per ingressar a la presó. Així ho ha ordenat aquest migdia el jutge de València que porta el cas, que li ha determinat un règim de presó comunicada i sense fiança. De la crònica política destaquem que el conseller Saura fa una valoració positiva del primer any de l'aprovació de l'Estatut. Saura creu que les coses van bé, però diu que podrien anar millor. En aquest sentit, reclama el govern espanyol concrecions en el desenvolupament estatutari. I de la crònica internacional destaquem que la Unió Europea anuncia la represa de les ajudes econòmiques al nou govern d'emergència palestí, constituït per Al-Fatah, mentre Hamas consolida el control aïllat de Gaza. Israel no descarta desencallar el procés de pau i reprendre les trameses fiscals de l'autoritat palestina. Rússia adverteix de no abandonar el diàleg amb els islamistes.
Catalunya Informació.
La sorra ben neta. Dutxes. Papereres. Servei de vigilància i primers auxilis. Les platges són un espai públic i de convivència. Per unes platges netes i segures, el teu ajuntament i tu feu un bon equip. Diputació de Barcelona, xarxa de municipis.
Tot Catalunya.
Dissabte passat es van constituir els ajuntaments i aquest migdia s'ha constituït el Consell General d'Aran, en la que serà la seva cinquena legislatura. Francesc Boia és el nou síndic del Partit d'Unitat d'Aran PSC, que governarà amb el suport del Partit Renovador d'Arties Garós. Boia ha demanat al govern de la Generalitat que preservi la realitat nacional diferenciada de la vall. Anem a Viella, Lisa Escala.
La Casa de Senyor de Ros, seu institucional del govern aranès, ha acollit avui la sessió solemne de constitució del nou govern d'Aran, on Francesca Boia, d'Unitat d'Aran, Partit dels Socialistes de Catalunya, ha resultat elegit nou síndic amb el suport del Partit Renovador d'Arties Garós per la que serà la cinquena legislatura del govern aranès. El nou síndic d'Aran ha remarcat que la preservació de l'identitat pròpia, llengua i cultura d'Aran li corresponen a tots els consellers de la màxima institució aranesa, però també a la Generalitat i a l'Estat.
Perquè nosaltres hi hem hereus justament d'acro, de la voluntat d'este de molta gent que al llarg de tots aquests segles ha lluitat perquè Aran sigués el que ho és ell. Un territori singular, amb llengua, amb cultura, era nostra primera obligació com a responsables polítics d'aquest país, ell justament aconseguir que això sigui també una realitat en futur que arribi.
L'acte ha comptat amb la presència del conseller de Governació, Joan Puigcercós, que ha assegurat que la Generalitat ha de reforçar l'identitat occitana de l'Aran i l'ha de protegir. A través d'aquesta protecció del seu fet diferencial, testimoniarà al món el valor que Catalunya dona a l'identitat pròpia.
Primer dia feiner després de la constitució dels ajuntaments i a Barcelona l'alcalde Jordi Hereu es reuneix aquest migdia amb el cap de Convergència i Unió a l'Ajuntament, Xavier Trias, per trobar punts d'acord en els grans reptes que té plantejats ara mateix la ciutat. La primera pedra de toc que posarà a prova el nou escenari de govern en minoria és la constitució dels districtes. Ajuntament, Cesc Armengol.
El president del grup municipal de Convergència i Unió, Xavier Trias, no es conforma en assumir només la presidència dels quatre districtes on ha guanyat. Creu que li correspon a més el càrrec més executiu i polític com són les regidories de districte. Amb aquesta reivindicació ha entrat Xavier Trias a l'entrevista amb l'alcalde aquest migdia, una ronda de contactes que Jordi Hereu va començar divendres amb l'anterior soci d'Esquerra Republicana. El balanç que en fa Jordi Portabella de la trobada, que ha qualificat per cert de cordial, és que creu que tothom s'haurà d'acostumar a la nova situació.
La situació requereix doncs, també la incorporació de noves metodologies de treball per part d'aquelles persones que han estat acostumades a manar però que fins ara doncs, no havien estat en minoria.
També avui han començat les reunions entre els socis de govern PSC i Iniciativa per decidir la distribució i els noms dels càrrecs intermedis i caps de servei. Un dels més urgents i importants és el d'immigració, competència i responsabilitat cabdal d'aquest mandat.
A Tarragona, el nou alcalde Josep Fèlix Ballesteros ha firmat un decret per eliminar fins a 500 zones blaves de la ciutat els pròxims dies. Ballesteros ha començat així la seva gestió al capdavant de l'Ajuntament complint una de les promeses electorals. Tarragona, Carme Cassanyes.
Les zones blaves que desapareixeran estan situades a les avingudes Vidal i Barraquer, Catalunya i Roma, al carrer Sebastià Bach, al camí de la Cuixa, l'avinguda Maria Cristina, l'alçada dels serveis territorials de salut i algunes places dels carrers Rovira i Virgili i Comerç. El nou alcalde, el socialista Josep Fèlix Ballesteros, ha dit que no l'amoïna la repercussió econòmica que pugui tenir aquesta mesura.
A les zones blaves l'objectiu no és recaptar més diners, sinó facilitar la rotació de l'aparcament en zones densament poblades d'equipament comercial, no? Comerços. Per tant, com que no és recaptatori, em preocupa molt poc si recaptem 10 milions menys o recaptem 3 milions menys. L'important és que fem servir les zones blaves per allò que han estat concebudes.
Aquest decret s'ha firmat just el dia en què també s'ha celebrat la primera junta de govern. A la reunió s'ha parlat de reconduir el pla general i s'ha anunciat la redacció d'un pla de govern que ha de regir els pròxims 4 anys de mandat entre el PSC i Esquerra Republicana.
Seguint els primers passos dels nous ajuntaments, a Blanes, a la comarca de la Selva, l'alcalde Josep Trias, de Convergència i Unió, ja ha donat ordres aquest matí a la policia local per fer tancar el polèmic aparcament d'autocaravanes. És una de les primeres accions que du a terme després de ser escollit alcalde dissabte passat en una sessió marcada per la sorpresa i la tensió. Blanes, Rosa Giralt.
Josep Trias, de Convergència i Unió, va per feina. En el seu primer dia com a nou alcalde de Blanes ha donat ordres a la policia local perquè faci retirar els cartells que indiquen que les autocaravanes poden estacionar en un descampat del municipi. El pàrquing, que es considera competència deslleial per al sector dels càmpings, s'havia de clausurar temps enrere per un acord de plenari que el govern anterior no va fer executar. Avui s'ha tirat endavant. És un dels acords que Convergència ha consensuat amb Esquerra Republicana a canvi del suport de la formació per fer Josep Trias alcalde. Escoltem el portaveu republicà, Joan Puig.
El protocol de relacions i el protocol de temes a fer i a tirar endavant, entre ells, 50 punts del nostre programa que es concreten en aquest document.
Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Blanes presentaran aquesta setmana la resta de punts que han consensuat.
a les comarques de Barcelona, accident laboral mortal aquest migdia a l'Hospitalet de Llobregat, concretament al barri de Collblanc, la Torrassa, ha passat al carrer Llobregós número 63, en un edifici de 3 pisos on s'estaven fent tasques de rehabilitació de l'interior. Un treballador, del qual no s'ha facilitat l'edat, ha caigut des d'una bastida i ha quedat atrapat per la runa. Ens quedem al Baix Llobregat. La seda de Barcelona construirà un edifici d'oficines a les seves instal·lacions del Prat, on centrarà l'activitat administrativa de les factories que té arreu d'Europa. La nova seu de la seda suposarà una inversió d'uns 60 milions d'euros i podria estar operativa l'any 2010. Al Prat, Josep Ferrer.
El nou edifici es construirà a les instal·lacions que té la seda al Prat de Llobregat. S'està pensant en un immoble d'entre 10 i 12 plantes d'alçada i aquí es concentraran els serveis administratius del grup i també el Centre de Desenvolupament i Recerca. Es tracta d'un projecte que il·lusiona els directius de la seda, ja que l'empresa, que ja s'ha convertit en multinacional, té el seu origen al Prat de Llobregat. Rafael Espanyol és el president de la seda.
Ens fa molta il·lusió en els directius i jo crec que en el propi Ajuntament del Prat també li fa il·lusió de fer un edifici al Prat d'oficines que ens permetés, si el Consell ho aprova i si el Prat ens ho permet i la Generalitat ens ho deixa fer, doncs tindre un edifici amb les oficines, posaríem el centre de tecnologia.
La Junta d'Accionistes de la Seda, que se celebrarà demà al Prat, aprovarà una ampliació de capital de 439 milions i mig d'euros per poder adquirir noves fàbriques, de manera que el grup, que comptarà a finals d'any amb una plantilla de 1.650 treballadors, pugui anar creixent.
Més notícies. Avui ha començat a l'Audiència d'Osca el judici per la mort d'un veí d'Areny de Noguera a la Ribagorça aragonesa, a la Franja, el febrer del 2006.
Al banc dels acusats s'hi asseu la presumpta autora del crim, la seva companya sentimental.
Terrassa tindrà a partir del mes que ve el segon centre de dades de Catalunya gestionat per la companyia Telefònica.
La companyia hi ha invertit 7 milions d'euros i donarà servei a 130 empreses.
I l'Ajuntament de Calella, al Maresme, impulsa la creació d'un centre de recerca i de socialització de la ciència sobre els humans i el medi ambient.
L'objectiu d'aquest centre és la divulgació de la ciència d'una manera lúdica i participativa per arribar a la ciutadania.
A Figueres, el Museu del Joguet fa avui 25 anys, un quart de segle que celebra amb la vista posada en l'ampliació del recinte prevista pel primer semestre de l'any que ve. El museu es va inaugurar el 1982 amb l'exposició de la història de quan els nens naixien amb pèls a l'aixella de Pere Noguera i Vicenç Altaió. Figueres, Yolanda Falcón.
El 18 de juny de 1982, a les 10 del matí, s'obrien les portes del Museu del Joguet de Figueres amb un visitant. Han passat 25 anys i aquest centre de culte a la infantesa es troba en una etapa de gran esplendor. 10.000 peces en el fons del museu, unes 4.000 joguines exposades i un projecte d'ampliació amb 3 sales més en la segona planta. Il·lusió i una mica d'inconsciència del seu director, Josep Maria Joan Rosa, són els orígens d'aquest museu.
Amb una altra dosi important d'inconsciència, perquè bueno, és un camí que s'ha de fer dia a dia i que, de fet, encara ens en falta un bon tros i que el fet de complir 25 anys, celebrar-ho...
A més, el Museu del Joguet rebrà el proper 26 de juny la Creu de Sant Jordi 2007.
Us expliquem també que el Ministeri de Cultura entra a formar part del Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona amb una aportació d'un milió d'euros anuals. La ministra Carmen Calvo ha assegurat aquest migdia a Barcelona que el govern central aposta d'aquesta manera per l'art contemporani i per la cultura a la capital catalana. I a tot Catalunya, l'actualitat esportiva amb Montse Mir. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Javier Saviola ha anunciat aquest migdia que no continuarà al Barça, entén que l'han convidat a buscar-se un altre equip i diu que se'n va dolgut, assegura que no ha decidit l'equip on jugarà i que si aquest fos el Madrid, això no hauria de suposar cap traïció pels seguidors del Barça.
Yo no traicionaría a la gente, no. Yo lo hago por mi profesionalidad y porque creo que me parece... bien a mí, no por rencor ni por hacerle mal a la gente, que es lo último que haría.
Xavi, per la seva banda, ha admès que han pecat d'excés de confiança aquesta temporada. Encara en relació amb el Barça, l'administrador delegat del Milan, Adriano Galliani, ha confirmat avui que el seu principal objectiu de cara a la pròxima temporada és aconseguir el fitxatge de Samuel Eto'o. El Nàstic, el club, enllestirà aquesta setmana les decisions de cara a la temporada vinent. Catalunya, Informació Tarragona, Ricard Buigas, bona tarda.
Bona tarda. En les pròximes 48 hores passaran per les oficines del Nàstic tots els jugadors per conèixer el seu futur. La direcció esportiva preveu modificar prop del 70% de l'equip. Marco Campano i Xabó ja s'han reunit amb la comissió esportiva aquest matí. Campano i Marco negocien la seva renovació. Xabó dona per feta la seva continuïtat. El migcampista francès té un any més de contracte.
El club m'ha dit ce
El club m'ha dit aquest matí si vull continuar i jo he dit que sí, i més si fan un bon equip per tornar a primera divisió. Ara l'únic que s'ha de fer és que parlin amb el meu representant per arreglar el contracte de la temporada que ve.
Afegir que el president del Nàstic, Xavier Salvador, ha destacat que el traspàs de Portillo a l'Osasuna ha beneficiat substancialment el club.
A l'Espanyol, el director esportiu Paco Herrera ha confirmat que hi ha hagut un contacte amb l'Atlètic de Bilbao per estudiar el traspàs de Gorka, però ha dit que no volen malvendre el porter. Segons Herrera, compten amb ell per la pròxima temporada. Aquesta setmana també serà decisiva per firmar l'ampliació del contracte de De La Peña. I a Girona, canvi d'entrenador a la Casballo. Catalunya Informació, Girona. Tomàs Llebre, bona tarda.
Bona tarda. Pedro Martínez és a Girona, en aquest migdia s'ha reunit a la seu de la Casballo Girona amb el director general Antoni Maceiras per acabar d'enllestir les condicions del seu contracte i demà el presentaran oficialment. Per la seva part és Betis Las Pesis, que també és a Girona. Aquest matí ha passat pel pavelló de Fontejau per acomiadar-se dels col·laboradors i dels jugadors de la Casballo Girona. Després d'aquest contacte amb el seu exentrenador, el jugador de la Casballo Girona, Fernando Sanemeterio, ens deia això.
Pues nos ha dicho que sigamos trabajando y la situación se ha dado así, pero tampoco ha explicado mucho más, ¿no? No sé, yo desde mi punto de vista de jugador sé que Pesic es un gran entrenador. Con Pesic he estado muy cómodo. También he trabajado yo duro para conseguir ganarme su respeto y bueno, pues la verdad es que ha sido un respeto mutuo y un trato excelente y un año para mí fantástico y para el equipo yo creo que también.
Després de dues setmanes de festa, la Casballo Girona ha tornat avui als entrenaments, que es faran també durant dues setmanes, on només hi participaran els jugadors que tenen contracte per la pròxima temporada.
Tornem a parlar de futbol. A Lleida avui també és dia de comiat. Catalunya Informació Lleida, Daniel Badia, bona tarda.
Hola, bona tarda. Miguel Rubio, entrenador de la Unió Esportiva Lleida, ha convocat aquesta tarda una conferència de premsa per anunciar que renuncia a la temporada de contracte que encara li queda i abandona el club de la terra ferma. Rubio ha dirigit l'equip en els 7 últims partits de Lliga d'aquesta temporada després de la destitució d'Esteban Vigo a la seva tercera etapa a la banqueta del club lleidatà. Avui també anunciarà la seva marxa el director esportiu del club, Ramon Planes, que va arribar a Lleida l'estiu passat. Tant Rubio com Planes renuncien a la temporada que encara els queda de contracte per alliberar el club dels seus contractes i perquè es pugui fer un nou projecte molt més modest econòmicament. Demà reunirà el Consell d'Administració de Lleida per ratificar les dimissions de 7 consellers que marxen amb el president Xavier Massana i la designació de Nacho Rivadulla com a nou president i de Carles Bonet com a nou gerent del club. A partir d'aquest moment, el Lleida començarà a planificar esportivament la pròxima temporada amb la contractació d'un nou entrenador que s'avingui a la nova política d'austeritat que vol imposar el màxim accionista del club, Tacho Benet.
I un altre adéu, en aquest cas el Rico Manresa, que aquesta temporada ha tornat a la CB. Òscar González no continuarà l'equip la temporada que ve. El club del Bages ha fet ús de l'opció que tenia per desvincular-se del base madrileny un cop acabada la temporada. Acabarem dient que aquest migdia s'ha presentat a Barcelona la final de la Lliga Masculina de Waterpolo, la juguen l'Atlètic Barceloneta i el Terrassa, i el primer partit serà aquest dimecres.
Doncs ho deixem aquí, Montse, bona tarda.
Bona tarda.
El control de la so, Rosa Sillué, producció David Àngela, us ha parlat a Jordi Corbalan. A 8:15 tornen les notícies més pròximes a Catalunya Informació amb els informatius emesos des dels nostres centres territorials. Bona tarda.